Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem, com sempre, amb els titulars d'aquest dilluns 29 de maig. Dolors, bon dia.
Bon dia, Emili.
Els ciclistes de tot l'estat han reclamat aquest diumenge més seguretat a les carreteres.
Doncs sí, a Calella la concentració ha estat convocada pel TRI-CVM i s'ha fet davant la rotonda del Far. Ha estat una convocatòria estatal per denunciar la inseguretat i la desprotecció dels ciclistes després del degoteig d'accidents dels darrers mesos. En parlarem avui de seguida amb el president del TRI-CVM, amb Agustí Pérez, aquí a l'Info Migdia.
I queixes per l'acumulació de trastos i brosses i brossa als baixos d'un edifici a mig construir al carrer Sant Jaume.
Doncs sí, els veïns han expressat a Ràdio Calella Televisió la seva preocupació pels problemes de salubritat existents i que derivarien de l'estat de salut en què es troba el resident, que sembla que hi habita amb el permís del propietari del local. Des de l'Ajuntament han explicat que són conscients de la situació i que s'està treballant per donar-hi una sortida en positiu.
El Maresme recapta el 40% de la taxa turística a Catalunya.
Els establiments d'allotjament de la comarca van recaptar gairebé 2,53 milions d'euros en concepte de l'impost sobre les pernoctacions, popularment conegut com la taxa turística. Es va implantar a finals del 2012 i el tribut es destina a la promoció turística, part de la qual es gestiona des de les pròpies destinacions, des dels propis ajuntaments.
El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, amb el suport de l'Hospital Clínic, porta a terme fins al 13 de juny la campanya Abans de deixar-t'hi la pell, consulta.
Té per objectiu detectar els riscos de patir un càncer de pell a través d'un qüestionari de salut i prendre mesures per prevenir-lo. Es fa a 300 farmàcies de Barcelona i província, entre elles aquí a la farmàcia Planes, la del carrer Església. En parlarem amb Anna Valls, de la farmàcia calellenca, que s'ha adherit a aquesta campanya.
L'Areu i la Pubilla de Calella han estat escollits representants del pubillatge comarcal.
Pau Feliu és el nou fadrí del Maresme, primer fadrí del Maresme, i Ariadna Coll, segona dama. L'acte de comiat i de proclamació dels nous representants del pubillatge es va celebrar dissabte passat a Sant Pol de Mar.
I el lingüista calellenc Joan Rebagliato ha estat el guanyador del 19è Premi Literari Vila d'Escó 2017 amb l'obra Un port per quedar-me, diari d'Alexandros.
El premi està dotat amb 3.600 euros i la publicació del llibre. L'acte de lliurament de premis es va celebrar el passat 13 de maig durant el sopar literari d'aquests premis en una gala al Casal Municipal d'Escó.
Els ciclistes de tot l'estat han reclamat aquest diumenge més seguretat a les carreteres. A Calella la concentració ha estat convocada pel TRI-CVM i s'ha fet davant la rotonda del Far. Ha estat una convocatòria estatal per denunciar la inseguretat i la desprotecció dels ciclistes després del degoteig d'accidents dels darrers mesos.
Interior va presentar mitjans de maig les noves mesures per reduir la sinistralitat dels ciclistes a les carreteres, entre les quals la pèrdua de carnet pels conductors reincidents amb sancions del alcohol i drogues. A més, entre les mesures també s'incrementarà la vigilància en carreteres freqüentades per ciclistes. Es reforçaran els missatges dels panells on es recorda que s'ha de mantenir la distància lateral entre cotxes i bicicletes i s'augmentaran també els controls de drogues i alcohol durant els matins dels caps de setmana quan els ciclistes solen sortir a fer rutes per carretera. El lema dels ciclistes en la concentració de Calella ha estat "Respectem el ciclista, distància d'un metre i mig". En altres indrets s'han pogut llegir "només morts de ciclistes" o "per una llei més justa".
I avui en parlem amb el president del TRI-BSM, amb Agustí Pérez. Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Suposo que les alarmes han tornat a saltar després de les últimes morts de ciclistes, sobretot a València, aquestes últimes setmanes, oi?
Doncs sí, la veritat és que, per desgràcia, és un tema cíclic que ens va retornant i que ens fa patir dia rere dia quan agafem la bicicleta tots plegats, doncs una inseguretat i realment dona molt respecte i estem molt sensibilitzats, doncs, perquè és aquell esport que tant ens agrada a tots i que hem d'intentar practicar nosaltres mateixos i la gent que s'incorpori fins i tot al món del ciclisme, al món del triatló, al món d'agafar la bicicleta de carretera, doncs ser sensibles a que estem davant d'una dificultat i que és un problema endèmic que no sembla que no acabem de solucionar tots plegats. I bé, hem de fer recordatoris permanents a la gent que circuli amb seguretat, que intenti comprendre també el que és el món de la bicicleta envers el món del vehicle.
La qüestió de fons, Agustí, és la convivència, no?, entre els vehicles a motor, cotxes, ja sigui camionetes o camions de gran tonatge, i també els ciclistes, i sobretot darrerament, no?, per l'ús creixent que es fa per part dels ciclistes, especialment en caps de setmana, que és quan us trobeu, reuniu i aneu a fer quilòmetres.
Doncs sí, la veritat que jo diria que és un tema cultural, fins i tot. És un tema cultural, de que, tot i que tenim molta tradició al món de la bicicleta al nostre país, doncs la gent no creix amb una educació al respecte, i encara ens trobem exemples cada dia, i això ho pot dir tothom que va en bicicleta, de conductors que no saben la normativa, que no saben que els ciclistes poden circular en paral·lel, que poden circular en grup, i llavors es genera, doncs, un nerviosisme i fins i tot no sent conscients de què portem entre mans tots plegats. També vull no defensar sol els ciclistes. També els ciclistes hem de ser conscients de que hem de fer bé les coses, s'ha de circular al més, seguir les normatives també, i intentar protegir-te d'aquest entorn, que és certament difícil. I tots plegats hem de poder conviure, hem de respectar-nos mútuament i facilitar, per què no, doncs, també la tasca de la conducció, no? Hem de deixar aquell espai també nosaltres de protecció perquè els vehicles circulin, i sabem que hi ha moments que són inevitables, que hem de conviure amb carreteres estretes, sobretot en llocs on no hi ha voral, i tots plegats hem de ser molt conscients i jo crec que, per què no, explicar-nos els uns als altres què és això d'anar en bicicleta i què significa, i perquè tots a la vegada ser conductors de bicicleta són conductors de cotxe, i llavors sabem quin és el nerviosisme d'una retenció on a sobre tens un ciclista per davant, i quan conduïm sabem molt fàcilment com avançar a un ciclista quan ets practicant del món de la bicicleta. No tothom té aquesta experiència i crec que l'hem de seguir explicant i sobretot no perdre aquest model educatiu, no?, de dir-li a la gent com ha de circular.
Penseu que amb aquestes noves mesures que ha anunciat el Ministeri de l'Interior es pot acabar o reduir aquesta sinistralitat, aquest problema que, com dius, és endèmic i que fa molts anys que malauradament es produeix?
Doncs tot és bo per millorar aquesta convivència, totes les lleis que no només sancionin, sinó creiem que la pedagogia també és un gran tret essencial en aquest projecte, no? Jo crec que hem de reforçar les escoles quan fem vialitat, també explicar als nens quan van en la bicicleta, doncs, que hi ha una normativa que s'ha de seguir, i que tant una motocicleta envers a un cotxe o en aquest cas una bicicleta, doncs són elements molt més dèbils en aquesta circulació, ja no dic envers d'un camió, i que s'ha de respectar. Doncs perquè si passes a menys d'un metre i mig, et passa un camió de 3.500 tones, només de l'aire, doncs la feina que tens per estar sobre de la bicicleta, no? I tot això crec que s'ha de fer des de baix i s'ha d'intentar inculcar els més petits ja, i després, per què no, reforçar a la gent, doncs, amb anuncis de publicitat i tot allò que calgui, doncs, per reforçar. Les vides valen un esforç de tots plegats, doncs, perquè això es minimitzi i segueixi, doncs, a poc a poc, tothom sent molt més comprensiu a l'hora de circular.
Evidentment, el ciclista és la peça més dèbil, no?, d'aquesta convivència que hi ha d'haver a la carretera, i justament la concentració de diumenge anava dirigida, doncs, als conductors de vehicles, per recordar-los aquesta distància de seguretat que s'ha de mantenir amb un grup de ciclistes. Però no sé si vosaltres, des de les entitats, també teniu recomanacions sobre com s'han de protegir els propis ciclistes, de quina manera han de circular per la carretera, també per fer fàcil la convivència.
Doncs sí, com bé dius, és una de les coses que quan fins i tot anem en grup, doncs hem d'intentar recordar a tothom, i així ho fem, i amb els més petits, els més joves, sobretot, que circulen per la carretera, és intentar doncs anar el més enganxat a lo que és al voral, si ja existent, i com a molt malament, doncs a la dreta. També no voldré prevaldre en segons quins moments el tema d'anar en grup. Si hi ha moments en els quals s'ha d'anar en filera, doncs s'ha d'anar en filera. Jo crec que tots som conscients dels que practiquem i portem molts anys doncs, a sobre de la bicicleta i des del nostre club, que fins i tot amb l'escola doncs, també ho estem inculcant als més petits, és informar de tot això, no? Informar això als nens, als pares i a tothom, perquè evidentment si no es traspassa aquest quilòmetre i aquest metre i mig no hi haurà accidents, això ho sabem. Però bé, no només estem parlant del metre i mig, sinó estem parlant dels semàfors, estem parlant d'apurar en segons quins stops, les rotondes, aquesta circulació que a vegades és complicada, doncs que tots tinguem, sobretot els ciclistes, també siguem responsables amb allò que fem. I un error, un excés de confiança i saltar-se la normativa també va en contra de tots nosaltres.
I els que aneu amb vehicles de dues rodes, tant ciclistes com motoristes, vigileu a l'esquerra però també vigileu a la dreta, no? Perquè el tema dels guardarraïls i de com aquest element de protecció també suposa un risc per vosaltres ha estat un altre dels elements que històricament heu reivindicat i us n'heu queixat.
Doncs sí, la veritat és que també l'estat de les carreteres moltes vegades també dificulta el poder circular. Sempre es diu, no, heu de circular per la dreta, però a vegades aquest voral no és net, està brut, nosaltres portem unes rodes molt petites i hi ha molta pressió i que a vegades doncs, pots punxar, pots ensopegar i caure, i la veritat que realment, si ho pensem, la carretera no està dissenyada pel ciclista. No? Llavors, nosaltres ens intentem adaptar, intentem seguir la normativa el màxim possible, però també les autoritats també haurien de fer un repàs de per on està circulant la gent, quines condicions té la via i quins objectes, tant a nivell de motocicletes, per als més dèbils com són els ciclistes, doncs poden tindre unes conseqüències doncs, fatals, no? Si hi ha una caiguda. Una caiguda d'un ciclista a 40 km per hora, que s'ha anat ràpid, que es va en grup, pot ser mortal. No? Llavors ja no parlem de col·lisionar amb un vehicle o tindrà algun impacte amb algun objecte. No? Llavors, tot allò que sigui poder evitar i poder facilitar doncs, la convivència de tothom, recordem que som un país de ciclistes, amb grans ciclistes professionals i on hem tingut també ensurts importants i morts de grans ciclistes professionals espanyols, doncs hem de conviure tots plegats, si és allò que tant ens agrada i si cada dia hi ha més curses de ciclisme, hi ha més curses de triatló on es practica el món de la bicicleta.
Agustí Pérez, president del TriBSM, gràcies avui per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Des del carrer Sant Jaume es pot veure la quantitat d'andrònimes i trastos que s'acumulen als baixos d'un edifici a mig construir on hi habita un home que sembla ser amb el permís del propietari del local. Els veïns han expressat a Ràdio Calella Televisió la seva preocupació pels problemes de salubritat existents i que derivarien de l'estat de salut mental en què es troba el resident. Des de l'Ajuntament de Calella han explicat que són conscients de la situació i que s'està treballant per donar-hi una sortida en positiu des de les àrees de seguretat i convivència, de territori i de política social.
La policia local no ha rebut cap denúncia formalitzada per les condicions en què viu l'home als baixos d'aquest edifici que està mig construït, està sota pisos habitats i al costat d'una oficina, just al costat del pas de vianants per accedir al parc del Mau. Sí, queixes pels problemes de salubritat que comporta el fet que hi acumuli trastos, també andròmines i brossa, i que hi corrin rates que fins i tot entren als habitatges annexos. Des de l'Ajuntament de Calella exposen que en aquest cas s'hi sumen diverses problemàtiques, tant la situació d'indigència de l'home com del fet que l'edifici no estigui acabat. Això complica la resolució del cas, sobre el qual en tot cas hi estan treballant en paral·lel les àrees de seguretat i de convivència, de territori i també els serveis socials.
i el Maresme recapta el 40% de la taxa turística a Catalunya. Els establiments d'allotjament de la comarca van recaptar gairebé 2,53 milions d'euros en concepte de l'impost sobre les pernoctacions, popularment conegut com la taxa turística. Es va implantar a finals del 2012 i el tribut es destina a la promoció turística, part de la qual es gestiona des de pròpies destinacions.
Des de les pròpies destinacions ho fan els ajuntaments. El Maresme lidera el rànquing de recaptació de la taxa turística catalana, conseqüència del fet, doncs, que sigui la comarca dels entorns de Barcelona que concentra un major volum d'allotjaments anuals. Així es desprèn del balanç turístic a l'entorn de Barcelona del 2016, un informe elaborat per Turisme de la Diputació de Barcelona. La comarca registra el 29,7% del total de turistes que van visitar la província, més de 2 punts per sobre de les destinacions del Baix Llobregat i a 19 punts de les del Garraf. L'informe també conclou que el sector turístic de les comarques de Barcelona, excepte el barcelonès, va fomentar l'ocupació de 129.440 treballadors. 4,7 milions de turistes van visitar la demarcació, generant 13,55 milions de pernoctacions i aportant 1,7 bilions d'euros en ingressos per arribades. Quan el perfil de turisme, pràcticament la meitat eren de procedència espanyola, la resta de països europeus. 3 de cada 4 va fer la seva estada en un hotel, la resta en càmpings i establiments rurals. Quant a la seva satisfacció, la majoria li atorga un notable alt i 8 de cada 10 turistes, Emili, recomanen la visita aquí, a les comarques de Barcelona.
I el llistat de llocs més visitats l'any 2016 a les comarques de Barcelona segueix la tendència dels darrers anys, Dolors.
I el centre comercial, la Roca Village, amb 4,30 milions de visites, es manté en la primera posició, seguit del monestir de Montserrat i el circuit de Catalunya.
I fins aquest diumenge es pot veure a l'Ajuntament Vell l'exposició sobre els 50 anys del concurs de roses de Catalunya aquí a Calella.
És una activitat emmarcada en els moments de flors que s'ha fet al llarg del cap de setmana i que, segons fonts municipals, ha tingut més de 37.000 visites. Se supera, per tant, la xifra de l'any passat en què es van registrar 30.000 visites en els diferents espais guarnits amb elements florals. Enguany, com a novetat, també s'han engalanat els balcons de l'Ajuntament Vell i també de l'Ajuntament.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, amb el suport de l'Hospital Clínic, porta a terme fins al 13 de juny la campanya Abans de deixar-t'hi la pell, consulta. Té per objectiu detectar els riscos de patir un càncer de pell a través d'un qüestionari de salut i també prendre mesures per prevenir-lo. Es fa a unes 300 farmàcies de Barcelona i la província, entre elles a la farmàcia Planes de Calella, del carrer Església 360. Tot i ser el càncer més freqüent, es calcula que el 50% dels majors de 65 anys al patirà, és un dels que té millors perspectives de curació si es detecta de forma precoç. El 90% dels càncers cutanis es poden curar si es diagnostiquen a temps. Avui en parlem amb l'Anna Valls, de la farmàcia Planes de Calella. Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
Una campanya que esteu fent fins al dia 13 i no sé com va. No sé si hi ha molta gent que s'acosta a la farmàcia per fer aquest petit qüestionari. Com ho esteu fent, això?
A veure, de moment encara no ha vingut molta gent. El que nosaltres volem és que, doncs, que vingui la gent, més que res perquè el càncer de pell és un, pot esdevenir un problema greu, però com tu m'ho has dit, si es detecta a temps, doncs és molt, molt fàcil de curar. Llavors nosaltres el que fem és fer unes petites preguntes sobre com, si es fan servir els protectors solars, com s'apliquen, si s'han cremat diverses vegades al llarg de la seva vida. I a partir d'aquestes preguntes, després també fem una, visualment observem els braços, mirem les pigues i, doncs, depenent dels resultats d'aquest qüestionari, nosaltres, doncs, fem una recomanació de quin tipus de crema s'han de posar i tal, i llavors, doncs, si és convenient, doncs els pot derivar cap al metge perquè els facin un examen més exhaustiu.
Hi ha més conscienciació actualment o en els últims anys, Anna, pel tema de quan anem a la platja, de que ens posem protecció i anem ben protegits quan estem davant del sol?
Sí que és veritat que últimament la gent es protegeix més. El que passa és que no ens protegim prou bé, perquè moltes vegades o no ens posem els factors adequats o posem factors molt baixos, o no posem la quantitat de crema adequada.
De fet, molts dermatòlegs ho diuen, que no és només quan anem sobretot a la platja, però també potser durant els mesos d'estiu, quan el sol és més intens, també per anar pel carrer hauríem d'anar protegits, no?
Exacte, a veure, si la gent, inclús que treballa al carrer, molta gent no es protegeix. Si surt al carrer a les hores del migdia i així sempre s'ha de protegir, i depenent del tipus de pell, doncs encara que sigui l'hivern també ens hem de protegir.
Com has explicat molt bé a la campanya, com es fa amb aquest qüestionari, quant de temps dura per a alguna persona que ara ens estigui escoltant i se'l vulgui fer? Porta molta estona? És poca estona? Com és?
No, en 5-10 minuts està fet. Són 4 preguntetes i llavors observar els braços, mirar les pigues que hi ha als braços, es fa un comptatge de les pigues, depèn del tamany, i ja està.
Doncs...
És ràpid.
Doncs des d'aquí recomanem aquesta, la gent que vulgui fer aquesta campanya de l'abans de deixar-t'hi la pell, consulta per tal de prevenir el càncer de pell, que com ens deia l'Anna Valls de la farmàcia Planes, si es detecta sempre a temps, té un percentatge de curació del 90%, i per tant això és important, oi, Anna?
I tant, molt important.
Anna, gràcies avui per haver atès la nostra trucada.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
107.9 FM. Has de fer la declaració de renda i no saps com posar-t'hi? A Tarines Group ho tenim tot a punt per ajudar-te a alliberar-te d'aquest tràmit. També revisarem de franc el rebut de la hipoteca i si tens algun producte financer tòxic, t'ajudarem a recuperar els teus diners. Tan sols per fer la declaració amb nosaltres, tindràs una consulta jurídica completament gratuïta. A Tarines Group t'ho posem fàcil. Tarines Group. Estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a tarines.com. Telèfon 93 115 51 11.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocalellatv.
L'hereu i la pubilla de Calella han estat escollits aquest cap de setmana representants del pubillatge comarcal. Pau Feliu és el nou fadrí del Maresme i Ariadna Coll, la segona dama. L'acte de comiat i de proclamació dels nous representants del pubillatge del Maresme 2017 es va celebrar dissabte a Sant Pol de Mar.
I avui Pau Feliu ha compartit amb Ràdio Calella Televisió l'emoció de la seva elecció com a representant del pubillatge comarcal per aquest 2017.
Quan vaig sentir el meu nom, em van venir moltes ganes de plorar d'alegria. De veritat, no m'ho podia creure i és que encara no m'ho crec. Penso jo que fem una gran pinya, fem un gran grup, estem molt contents del resultat i pensem representar el Maresme ben amunt. I va haver-hi alguna pregunta molt rara que ens va fer molta gràcia, com per exemple, si tot el jurat fóssim a casa teva, què ens faries per dinar?
La tortarenca Cristina Agell i el pinadenc Pau Grèvol són els nous pubilla i hereu del Maresme del 2017, Jessica Foley de Santa Susana i Ariadna Coll de Calella Primera i Segona Dames, amb Pau Feliu, Artur Iscla de Santa Susana, que és el segon fadrí comarcal.
I el lingüista calellenc Joan Rebagliato ha estat el guanyador del 19è Premi Literari Vila d'Escó 2017 amb l'obra Un port per quedar-me, diari d'Alexandros.
El mateix autor, Joan Rebagliato, ha fet 5 cèntims de l'argument d'aquest llibre premiat.
Bé, Alexandros és un pirata ja d'una certa edat, un pirata inventat, que escriu un diari justament i explica la vida, diguéssim, en un vaixell pirata al llarg de 2 anys, així... De fet, són 2 anys, però hi ha una història única que es va descapdallant, diguéssim. I el llibre explica una mica això, és a dir, la vida d'uns pirates que acaben arribant, van unes quantes vegades al mateix paisatge enigmàtic, on viu una dona tota sola, i és una mica tot el misteri de què és aquest paisatge, qui és aquesta dona, i això és cap on porta la història, diguéssim.
El Premi Literari Vila d'Escó està dotat amb 3.600 euros i també la publicació del llibre. L'acte de lliurament de premis es va celebrar el passat 13 de maig durant el sopar literari d'aquests premis, en una gala celebrada, doncs, al Casal Municipal d'Escó.
Marxem ara fins a Pineda. El ple de l'Ajuntament d'aquesta població ha aprovat la constitució d'una societat mercantil de capital íntegrament municipal anomenada Via Apunt SL.
El seu objectiu serà gestionar el servei de mobilitat a la població i que el que suposa remunicipalitzar doncs, la zona blava. L'aprovació inicial es va fer en el ple del mes de febrer i dijous, aprovació definitiva. A més de la creació d'aquesta societat municipal, en un segon punt es va aprovar l'establiment dels membres del que serà el seu Consell d'Administració i també el fet que hi haurà un sol directiu, el gerent. També es va aprovar la composició dels membres de la corporació, és a dir, els regidors de tots els grups polítics municipals que seran presents al Consell Municipal d'aquesta nova societat mercantil de Pineda que rep el nom de Via a Punt.
L'Ajuntament farà una recepció oficial als equips ascendits del Calella de futbol, també la Unió Esportiva Handbol i el Club Tenis Taula Calella. Reconeixement institucional als primers equips, per tant, masculins del futbol, també de l'handbol i del tenis taula, que han tancat una temporada esportiva havent aconseguit l'ascens de categoria. Fons municipals han confirmat avui a Ràdio Calella Televisió que es farà una recepció oficial a l'Ajuntament de Calella en una data encara, Dolors, que està per tancar.
Doncs sí, recepció oficial a aquests equips ascendits del Club de Futbol Calella, la UEC i el Club Tenis Taula Calella. L'últim va ser la UEC, ahir, eufòria desfermada del pavelló municipal d'esports del Parc del Mau en certificar-se el títol, doncs, pels unionistes que han hagut d'esperar fins l'últim partit de la temporada amb una victòria sobre el GEC per 33 gols a 25 per aixecar, doncs, el trofeu de campió. Aquesta ha estat la cirereta del pastís d'una campanya en què l'equip que entrena, Salva Puig, ha aconseguit l'ascens a la Lliga Catalana.
Hem recuperat una mica la il·lusió per aquest esport a Calella. El més bonic d'avui és que la gent, jo crec que se'n va amb bon gust de boca per ja la temporada que ve, no? Les ganes d'afrontar aquest repte a Lliga Catalana, i estem molt contents. Feina de tots, potser jo sóc el cap visible, però sense els jugadors, sense l'estaf, sense vosaltres, sense la resta del club, des dels benjamins fins als màsters, és una feina de tothom.
Aquesta ha estat també una temporada brillant pel primer equip del Club de Futbol Calella, que a finals d'abril, us ho explicàvem des d'aquí, des de Ràdio Calella Televisió, celebrava també el títol de Lliga i l'ascens a Tercera Catalana. Tot plegat coincideix amb l'any del centenari de l'entitat esportiva, que també rebrà doncs l'aplaudiment i el reconeixement de la ciutat de Calella per aquest èxit esportiu. De la seva banda, el Termotur Calella, el primer equip masculí del Club Tenis Taula Calella, jugarà la temporada vinent a la Lliga de Divisió d'Honor després d'haver sabut aprofitar l'oportunitat de la fase d'ascens. En aquest cas, però, els calellencs van acabar la Lliga regular en segona posició. L'Ajuntament de Calella, com dèiem, ha confirmat a Ràdio Calella Televisió que farà una recepció oficial a tots aquests equips en una data encara per tancar i concretar.
I des d'aquí, felicitats també a l'equip d'handbol a la UEC Calella. Gràcies, Dolors, i fins demà.
Fins demà, Emili.
El temps. Una previsió que ens acosta Joaquim Serra. Quim, molt bon dia.
Hola, bon dia. Situació meteorològica sense canvis en aquesta jornada d'avui divendres, que continua marcada per les altes temperatures. Han baixat un palet les mínimes de la passada nit, però tot i així continuem amb uns valors càlids i, de fet, durant les hores centrals de la jornada les màximes s'enfilaran tant com ahir. Per tant, altre cop tornem a tenir valors entre els 27 i els 29 graus en molts punts de la comarca. Pel que fa als vents, seran com fins ara, més aviat fluixos, vents que bufaran de mar cap a terra a les hores centrals del dia, giren cap a sud-sud-oest de cara a la tarda, i la situació marítima que s'ha de mantenir molt tranquil·la a tota la costa maresmenca. Pel que fa a la previsió de cara a demà, doncs tot apunta que tindrem també domini del sol, tot i que amb alguns núvols que poden aparèixer especialment durant la tarda. Seran núvols primets i poc importants, uns núvols que de cara a diumenge també s'incrementaran durant la segona meitat del dia, però que en cap cas no ens han de portar precipitacions. Per tant, de canvis importants no n'hi haurà al llarg del cap de setmana. Tant dissabte com diumenge s'han de mantenir les altes temperatures, les temperatures molt semblants a les de les últimes hores. Per tant, variaran ben poc els termòmetres, fins i tot les mínimes podrien pujar una miqueta més. I el més destacable és que de cara a principis de la setmana vinent sí que tindrem una situació amb temperatures un pèl més baixes i fins i tot dimarts podríem arribar a tenir algun petit ruixat entre mig matí i el migdia. Tot això, evidentment, ja ho anirem confirmant. De moment, com dèiem, situació que aquest cap de setmana continuarà ben tranquil·la i tant dissabte com diumenge també els vents es mantindran fluixos de mar cap a terra i la situació marítima, doncs, tranquil·la a tota la costa maresmenca amb una mar arrissada i àrees de marejol poc importants.
Amb la previsió del temps, posem punt i final a l'info migdia d'aquest dilluns 29 de maig. Ara arriben les notícies en xarxa, edició migdia. Gràcies per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.